Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimarts 12 de maig de 2026. El primer d'uns quants dies al llarg d'aquest mes de maig en el qual els mestres surten al carrer. La convocatòria d'avui, aquesta primera vaga de maig, és generalista arreu de Catalunya i aquest dimecres, demà, per tant, dos dies seguits, toca vaga territorialitzada al Penedès. Un matí més, us acompanyem des d'ara i fins les 12, al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio amb el Penedès, Alt i Baix Penedès, com a divisa. Repartits entre Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquí hi ha el control central i des d'aquí aquest matí us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i qui us parla, Sílvia Delgado. Presentem la resta de veus i de continguts d'aquest matí de dimarts, d'aquí uns instants, la meteo, la previsió d'aquests primers dies de la setmana amb Marc Paredes. Som fans del còmic i tenim la sort de comptar amb l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, que ens parla de vinyetes. Arribarà després del temps puntual i avui ens vol descobrir Akira, una obra destacada de l'il·lustrador japonès Katsuhiro Otomo. A 9:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. 5 minuts per saber com comença aquest matí de dimarts a casa i seguim. A 9:45, tema de la setmana, que avui dediquem a conèixer diferents conflictes mediambientals i territorials. Hi ha diverses iniciatives que causen un fort impacte ambiental i que han generat malestar i protestes entre diversos sectors. Avui en reunirem algunes i també volem conèixer les alternatives o plantejaments que defensen aquestes entitats i plataformes ciutadanes. Ens acompanyaran Noemí Vilaseca, de la plataforma Stop Agropark, Rafa Godoy, de la plataforma cívica per a la salut i el medi ambient, Laura Castellanos, de SOS Natura Cunit, i Maria Figueres, tècnica del GEVEN, el grup ecologista del Vendrell i del Baix Penedès. Com sempre, entre 9:45 i les 10, conversarem amb cadascun d'ells. Ens explicaran les seves propostes, el conflicte que denuncien, i a partir de les 10:06 i fins 10:15 faran tertúlia plegats. Acabarem aquest tema de la setmana, 10:15, quan arribarà el nou flash informatiu per actualitzar aquest matí de dimarts a les nostres dues comarques. Després d'aquest segon flash, el pupitre, amb ganes d'aprendre, de la Carme Urtoll. Avui ens centrem en les oportunitats i els riscos de l'educació digital. A les 11:06, després del butlletí de la publicitat, hi tornem amb el català al carrer, amb el concurs, regalant un llibre i anant a classe de la mà de la Teresa Casanelles i la Sònia Moll. A 11:45, última cita amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, el darrer flash d'aquest matí. Després arriben les pantalles i, com que és dimarts, acabarem jugant, proposant-vos el joc de les fake news.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Aquest matí és radiant, brilla el sol, però sembla que hem de tenir el paraigües a prop. Ens ho explica el Marc Paredes a la previsió meteorològica. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem una setmana que estarà marcada per la inestabilitat i per un ambient més fresc. Ara ho comentarem, ho anirem matisant. Aquest dimarts, que comença amb una mica de sol, de fet, el cel s'està obrint, però no ens en refiem perquè de cara a la tarda la situació canviarà de forma radical. Tindrem precipitacions que poden afectar molts punts del país i podrien ser en forma de tempesta, pedra o calamarsa. Tenim avisos ja del Servei Meteorològic de Catalunya, des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda, precipitacions que poden ser localment intenses i superar els 20 litres a menys de mitja hora. Per tant, precaució, allà on plogui les temperatures també baixaran descaradament. De cara a demà, al matí encara començarem amb algunes ullades de sol, però també amb núvols, sense descartar encara alguna goteta, en principi poca cosa, i a la tarda encara tindrem aquesta situació inestable, amb algunes clarianes, temps en definitiva primaveral, però creiem que no seran precipitacions tan generalitzades ni tampoc tan intenses. I de cara als propers dies, temperatures que van cap avall, ens entra un embussament fred que farà baixar de forma brusca el termòmetre i ens haurem d'abrigar durant les primeres hores del matí també de cara al vespre i la nit, perquè l'ambient serà fred i això sí, amb més estabilitat. Potser de cara a divendres tornem a tenir precipitacions, però ho anirem concretant. Això és tot, bona setmana.
Gràcies, Marc, igualment. Avui toca endinsar-nos en el món del còmic. Torna a la secció Vinyetes de la mà de l'Òscar Cerdà, que ja ens espera, acompanyat pel Miquel Cuenca, a Ràdio Sant Sadurní.
Doncs comencem aquest nou episodi del Vinyetes amb l'Òscar Cerdà, novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Avui anem a parlar d'una de les varietats també famoses del món del còmic. Anem cap a l'Àsia, anem cap al Japó, i si parlem de còmic i Japó, no podem deixar de parlar del manga. Avui, de l'obra Akira, de Katsuhiro Otomo. Òscar, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Una varietat que viatja cap al futur. Aquest terme cyberpunk també han sortit videojocs, d'aquest món post-apocalíptic, és en el que es basa Katsuhiro Otomo amb aquesta obra d'Akira.
Absolutament, absolutament. De fet, si em permets, abans de començar, volia agrair a Santiago García i al seu fantàstic llibre Còmics Sensacionals, que m'ha ajudat a compendiar una miqueta aquesta obra magna, l'obra mestra de, com tu molt bé apuntaves, Katsuhiro Otomo, que esperem que es pronunciï així en nipó, en japonès, no? Com deies, l'obra cumbre de Katsuhiro Otomo, el còmic distòpia pura i ciberpunk, com tu molt explicaves, explica com el 6 de desembre del 92 explota un nou tipus de bomba sobre la metròpolis de Tòquio. 9 hores després comença la Tercera Guerra Mundial. O sigui, la premissa argumental arrenca d'aquesta manera. 38 anys després, a la nova Neo-Tòquio, les bandes motoritzades passegen per la ciutat i se les veuen amb bandes contrincants, amb bandes rivals, no? La banda capitanesada per Kaneda i en Tetsuo troben una misteriosa criatura que es diu el número 26, un vailet amb poders telekinètics molt poderosos. Això ho veurem més endavant, i sobretot els que descobriu aquest anime, aquest còmic manga, fantàstic. El 1988 el fenomen Akira va explotar realment també com un veritable artefacte nuclear al món del còmic occidental, començant pels Estats Units. Curiosament, com ja és sabut, l'única potència que ha usat armament nuclear, de moment. Akira semblava pensada per seduir els gustos occidentals, amb aquell aire exòtic clàssic de l'anime i un dibuix molt realista i detallat. La lluita que ens explica Otomo no és per la justícia i la llibertat, sinó pel poder i la pura supervivència en un nou món devastat per aquesta guerra nuclear. Soroll i destrucció són els trets de la sèrie. De fet, el cine, espectacle d'última dècada, no hauria estat el mateix sense aquest fenomen.
Sí, ja està gravant.
Tant és així que Akira és una de les influències més importants a nivell cinematogràfic de finals del segle XX. Hi ha diferències entre el còmic i la pel·lícula, sobretot de cara a l'apartat final. Akira, com a Godzilla, és una metàfora de la destrucció causada per la bomba atòmica. A Neo Tòquio, un enorme cràter marca el punt zero de la ciutat com a marca indeleble del desastre. És una vinyeta formidable que les bandes de motos arriben i des d'una presa sanital es veu el gran cràter provocat per l'explosió. A mesura que ens endinsem en el relat, també apareix la capacitat autodestructiva que porta a un cop militar i a una rebel·lió popular dirigida pel grapat de famolents que malviuen a la ciutat. Aquests que encara acaben en moto les passen realment canutes. Revolució contra el poder corrupte. Ja ho hem vist diverses vegades al llarg de la història recent i no tan recent. Cap a la fi, la història d'amor entre Kaneda i la Kei, una protagonista femenina, transforma el relat que semblava l'apocalipsis en un relat del Gènesis, amb una mena d'Adan i Eva guiant el nou poble a un món edificat sobre les runes del món arrasat. Perquè la pel·lícula conté, com el còmic, conté diverses lectures, inclús aquesta connotació bíblica, no? Otomo no és només un narrador i dibuixant extraordinari, sinó que sembla un veritable arquitecte dissenyant uns edificis, ja sigui en peu o quan fan fallida per diverses explosions increïbles, són d'una minuciositat i treball tècnic difícil de creure. En el món del còmic, encara analògic. L'obra d'aquest gegant és precisament d'un gegant, ja no del còmic oriental, sinó mundial. Otomo utilitzava també, curiosament, molt la trama, un recurs de còmic era la trama, i per apreciar ben bé la seva tinta val la pena veure-la amb la negra, encara que el còmic és a color. Com sempre, també el va publicar en volums, en facsímils, Dragon Glenat, però avui es troba amb meravellosos compilatoris, no sé si amb dos o tres tomos, i fa les delícies a qualsevol aficionat del còmic. I per descomptat, com sempre, convido a qui no conegui l'obra d'aquest japonès a que s'endinsi, ja sigui veient la pel·li primer o llegint el còmic. Hi ha una frase molt, molt, molt coneguda, no? La més potent del còmic, que diu, la pronuncia Kyoko, i diu, el futuro no es una línea recta, está llena de encrucijadas, debe haber un futuro que podamos elegir por nosotros mismos, no? Vull dir que també hi ha tot un apartat de filosofia, revolució i el que apuntaves, aquesta línia cyberpunk, que també la vam veure amb la famosa Blade Runner uns anys abans, no? De les ciutats amb aquella lluminària i aquells edificis que de fet existeixen avui en dia i han superat la Blade Runner. Això no sé si molta gent ho sap, però sobretot a la part d'Àsia hi ha unes ciutats que semblen talment rèpliques d'aquella pel·lícula fantàstica de Ridley Scott.
Parlem, si vols, Òscar, de l'estil, perquè entenc que has fullejat part de l'obra. Quin estil creus que té? Fa servir, sobretot, molt bé la tinta i amb els detalls.
Sí, bueno, l'estil és un manga, però és un manga depuradíssim que busca un realisme, a pesar de que té uns trets que manifestament és un manga, però és superbi, o sigui, ja et dic, és un manga amb una tinta prodigiosa, analògic, insisteixo, perquè avui en dia ja se sap que molts dibuixants utilitzen tècniques digitals, però la precisió del traç i la paciència, i no em vull imaginar el temps que es va tirar el Katsuhiro per fer aquesta obra, perquè és increïble veure com utilitza les perspectives amb una precisió brutal, i el to apocalíptic del còmic és, també és manifest. És curiós, no?, els japonesos que han tret petroli del drama d'Hiroshima i Nagasaki, no? És a dir, és com una tendència que també la tenen als Estats Units, vull dir, aquesta tendència a fer cinema de catàstrofes, no?, de grans cataclismes que sacsegen les grans ciutats dels Estats Units, no?
Ara sempre ho volen portar tot al futur, però la situació no s'allunya massa de la realitat i no tenim cotxes voladors.
Efectivament.
Ara mateix.
Efectivament, encara anem sobre rodes. És curiós, en un món de nanotecnologia i d'intel·ligència artificial, encara hi ha uns elements mecànics que continuen operant i que continuen funcionant. De tota manera, cal fer una reflexió sobre diguéssim, la influència també d'aquest gran còmic en pel·lícules posteriors, Àrea 57, inclús Stranger Things.
O sigui, en quin sentit, aquesta última?
Sí, perquè el poder corrupte i el poder, diguéssim, dels estats fa que tinguin tancats una sèrie de nens amb poders especials, com passa a Stranger Things. Ara no recordo el nom de la protagonista, no? la noia que té els poders aquests de telequineses brutals.
Aquí no et puc ajudar perquè no he vist la sèrie. Em passa com també Juego de Tronos, que tothom l'ha vist.
I tu no l'has vist.
Jo no l'he vist.
Bueno, tens anys per veure-la, però vaja, la influència d'Akira s'ha deixat notar segur en moltes de les pel·lícules que s'han fet a posteriori.
M'has comentat també que és una situació post-apocalíptica, amb ciutats il·luminades, futuristes, amb motos. A mi també em sona molt a Tron, això.
Totalment, de Steve Lisberg. Sí, sí, també aquesta sensació de les motos anant com per les artèries de la ciutat, no? Vull dir, és molt dinàmica l'obra, i els dissenys, bueno, ja no hem parlat dels dissenys també de les motos. El propi Kaneda, per exemple, va amb un mono vermell ple també de publicitat, com si fos l'Àlex Márquez, no? Tot és molt, molt interessant des del punt de vista de direcció d'art, i la pel·lícula és sensacional. La pel·lícula és sensacional. És un manga molt treballat, realista, i que, sens dubte, si algú dels que ens estan escoltant la vol veure, podria ser una bona manera d'entrar en l'univers d'Akira.
M'has comentat la presència de color. Això a la pel·lícula o també al còmic? O el còmic és en blanc i negre?
No, el còmic és a color, com sempre, com ha passat amb molts còmics, però jo quan realment al·lucino és quan veig algun monogràfic sobre la direcció d'art i veig la tinta neta del dibuixant. El color és essencial en còmic, però el que és la tinta, la trama, en blanc i negre s'aprecia molt, i passa amb altres còmics que ja hem analitzat amb alguna altra vinyeta.
Beneficis d'aquests episodis és que jo també puc veure les obres que porta l'Òscar, i veient aquesta obra, bueno, aquest recopilatori de còmics de l'obra Akira, hem vist dos edificis que tenen un detall espectacular a nivell de traçada de la tinta, no? Fent com si fossin els finestrals de l'edifici.
Sí, sí, estem parlant de rotrings de diferents mides, de pluma, de plomilla sucada en tinta genesa, és a dir, un autèntic prodigi, i ja dic, i crec que l'obra la va fer en solitari, és a dir, que és una obra magna en tots els sentits. M'atreviria a dir que el nivell de detall el trobaríem un Harold Foster amb el seu Príncipe Valiente, no?, que et feia aquells castells amb els rocs, amb tota mena de detall, però portat amb una ciutat, sens dubte, com tu molt apuntaves, cyberpunk, sí. Plena de llums, de gran alçària, i bueno, com és l'obra, com és el propi còmic, no?
Com a persona que es dedica al món del còmic, és una tècnica complicada la que fa servir a l'autor, en aquest cas?
Absolutament, absolutament, perquè a més, el tenir format analògic, les trames que utilitza s'havien de tallar en cúter. És a dir, s'havia de fer la reserva. Avui ja hi ha programes perfectament i textures d'aquesta trama de punt que te la situen on vols, però aleshores la trama era un paper, tipus Iron Fix, que el posaves i el reservaves a les zones on anava. És a dir, que a més de la tinta, havia aquest treball de la trama clàssica, de la trama que remunta probablement als 60, sobretot, i que ara ha quedat un pèl antiquada, d'acord? Però que aquí a Kira funciona perfectament, també, a nivell de tècnica.
També m'has comentat o has fet referència a un fragment de part d'un discurs del protagonista. Sempre parlem en els còmics de l'àmbit il·lustratiu, però poc del seu discurs i el contingut escrit. Aquest contingut escrit també és propi de l'autor i en aquest cas, què et sembla el discurs, el guió escrit del còmic?
Sí, bueno, l'autor va patir a la seva joventut certes revoltes i, per descomptat, també segur que alguns familiars devien patir la Segona Guerra Mundial, per descomptat, sobretot contra els Estats Units. I això el va condicionar amb el seu discurs, que es plasma d'una forma més o menys filosòfica amb el còmic. És un fet que sí. Com passa a tothom, com passa als autors de postguerra d'aquí de l'estat espanyol, no? Que evidentment tenim un Carlos Jiménez, per exemple, que va fer Paracuellos del Jarama, i ja n'hem parlat també a Vinyetes, i que per descomptat la seva infància i totes aquestes influències es van posar de manifest després a la seva obra gràfica.
Doncs, Òscar, nosaltres que hem arribat al final d'aquest episodi del Vinyetes, avui coneixent Akira de Katsuhiro Otomo. Nosaltres que ens veiem d'aquí un mes. Moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies per tot.
Akira també té pel·lícula i de la seva banda sonora destaca aquest tema, Kaneda, amb el qual ens encaminem cap a 9:45. Tenim flash i seguim obrint el tema de la setmana dedicat als conflictes mediambientals que castiguen el Penedès.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 i us oferim un primer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. I per començar, recordem que avui s'inicia una nova tanda de mobilitzacions en el sector de l'educació a Catalunya, amb convocatòria de vaga avui arreu del país i amb una concentració que se situa en una manifestació aquest migdia a Barcelona. Demà hi haurà també més reivindicació pel que fa a la zona del Penedès, concretament. Aquesta setmana, doncs, hi ha vaga educativa a tot Catalunya, convocada per als sindicats majoritaris en l'àmbit de l'ensenyament, com són l'USTEC, els professors de secundària i la CGT intersindical. Una vaga que, com dèiem, avui concentra els seus esforços en una manifestació unitària a Barcelona. A Vilafranca, els participants s'han trobat aquest matí per anar en bus cap a Barcelona. De fet, han sortit fa una poca estona en direcció cap a la ciutat comtal. Demà dimecres començaran també les vagues per territoris i, en concret, el Baix Llobregat i el Penedès. I la setmana vinent, el dimecres dia 20 de maig, hi ha prevista una nova jornada de vaga convocada per les educadores de 0 a 3 anys. Més endavant, les mobilitzacions continuarien, si no hi ha canvis, amb una vaga educativa a tot Catalunya el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny, i vagues per territoris entre els quals el divendres 29 de maig, el Baix Llobregat i el Penedès. Dir-vos, d'altra banda, que Viticultors del Cava aconseguia dues cadires, al cens de productors independents del Consell Regulador del Cava. La coalició Viticultors del Cava, formada per Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Dominio de la Vega, ha obtingut, doncs, aquestes dues cadires al cens de productors independents del Consell Regulador després de les eleccions celebrades a finals de la setmana passada. La tercera plaça se l'ha quedat la candidatura de l'Associació de Viticultors del Penedès en unes votacions amb una mobilització i participació molt baixa, de menys del 25% del cens total. Entre els reptes del Consell Regulador, que haurà de buscar ara un president, i els objectius dels productors estaran amb la revisió de preus del raïm i la promoció de contractes de llarga durada, així com l'agilització del pagament de les liquidacions per garantir la viabilitat productiva. També s'apunta la necessitat d'elaborar caves de baixa graduació amb l'abastiment exclusiu de most provinent de la Deocava, o fomentar que els petits elaboradors puguin fer cava i vi tranquil a les mateixes instal·lacions, amb l'objectiu de promoure l'entrada de nous agents a la denominació d'origen. També us comentem que Cunit es convertirà en la capital de l'art urbà amb l'Art Week 2026. La programació també inclourà tallers familiars de grafiti, personalització d'objectes, pinta cares, food trucks, mercat artístic i espai amb comerç local. Cunit acollirà els dies 16 i 17 d'aquest mes de maig, aquest proper cap de setmana, el festival Art Week 2026, una proposta dedicada a l'art urbà impulsada per el grafiter cunitenc J. Payne. El festival convertirà el passeig marítim en un gran espai de creativitat, amb murals, música i activitats per a tots els públics. Durant la setmana prèvia, els artistes internacionals Christian Sassa i l'Alone pintaran dos murals de grans dimensions, inspirats a la identitat del municipi, que quedaran com a patrimoni artístic permanent per Cunit. Al cap de setmana hi haurà també pintura en viu, una competició de graffiti, Battle Royale, exposicions d'alumnes de l'Institut Ernest Lluch i actuacions musicals. La programació també inclourà tallers familiars de graffiti, personalització d'objectes, pintacares, food trucks o mercat artístic. Art Week 2026 serà gratuït i vol apropar l'art urbà a tota la ciutadania amb una proposta cultural oberta i participativa, a més d'inclusiva. I també hem d'explicar-vos que Foix Verdú és subcampiona de Catalunya a nivell 5 de la gimnàstica rítmica. Aquest diumenge s'ha celebrat a Sant Jaume d'Enveja el campionat de Catalunya de nivell 5, on la gimnasta del Club Rítmica d'Olèrdola, Foix Verdú, ha aconseguit una brillant segona posició, proclamant-se subcampiona de Catalunya en la categoria sènior del 2008 al 2009. A la competició també hi han participat les gimnastes Mireia Sala, Foix Prat i Alma Márquez, que han posat punt i final a la temporada amb aquesta cita catalana. Des del club es vol felicitar les quatre gimnastes per la gran evolució i el treball realitzat al llarg de tota la temporada. L'entitat destaca que estan orgullosos de l'esforç, de la constància i el creixement que han demostrat durant aquest any esportiu.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Al Penedès són diverses les iniciatives d'impacte ambiental que han generat malestar entre sectors significatius de la població. Aquest rebuig sovint s'expressa en l'organització de la ciutadania per fer front a uns projectes que es consideren lesius per a la comunitat. Avui al Penedès en xarxa ens volem apropar als motius d'aquest rebuig. A partir de casos concrets volem saber quines alternatives i plantejaments defensen entitats i plataformes ciutadanes que alerten de perills sobre la salut i el medi ambient d'actuacions projectades o ja implantades al Penedès. El primer cas l'anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní, per això parlem amb el Miquel Cuenca, qui t'acompanya.
Doncs m'acompanya la Noemi Vilaseca, ja forma part de la plataforma Stop Agropark, recordem, un projecte que porta anys sobre el terreny, planificant-se, agelida per part de l'empresa Ametger, i la plataforma, com bé diu el nom, doncs està en contra de la seva construcció en una zona, Noemi, on hi habita una au que està considerada en perill d'extinció, la Liga Cuabarrada, i que també és un dels arguments que poseu sobre la taula per tal de que no es construeixi aquest macroprojecte a Gelida.
Exacte. La plataforma fa ja 10 anys que està treballant per aturar aquest projecte en aquest espai, concretament. En una primera fase va poder aturar-se. És un projecte que es localitza entre Sant Llorenç d'Hortons i Gelida. I és una zona que té un gran valor, no només ecològic, com tu dius, pel tema de l'àliga, Cuabarrada, que està en perill d'extinció, sinó perquè es situa sobre de 3 connectors ecològics i en una zona de vinya protegida, és a dir, enmig de la natura, no? I és un projecte, doncs, que té un impacte molt, molt elevat, no? Potser pel seu nom Agropark podria semblar que és un projecte, doncs, que està pensat per estar al mig de la natura, però realment és un projecte, doncs, que té un component industrial i logístic molt important, a part de tot el tema dels hivernacles tecnificats que hi volen posar.
Amb l'Ajuntament de Gelida, el que es va idear són unes mesures compensatòries, també en col·laboració amb el Servei de Flora i Fauna de la Generalitat, i aquestes mesures, entre elles, era garantir un nou habitat a la Liga Cuabarrada per tal de traslladar-la a una zona propera. Tenim les muntanyes d'Ordal al costat. No sé si esteu al corrent de com s'està duent a terme aquesta aplicació de les mesures compensatòries. Fa uns mesos es va publicar que Ametller havia, en col·laboració amb el Servei de Flora i Fauna, ha instal·lat un radioseguiment a una de les aus per tal de poder iniciar aquestes mesures compensatòries.
Sí, exacte. O sigui, hi ha una sèrie d'impactes que aquest projecte té sobre el territori, no? Un d'ells és el de l'Àliga Cuabarrada, que potser és el que apareix amb més força, sobretot al principi, perquè, clar, pensem que ara estan movent grans quantitats de terra en aquesta zona i, per tant, l'hàbitat s'està destruint. La modificació del planejament que permet que aquest projecte pugui instal·lar-se en el territori, d'alguna manera es permet amb una sèrie de requisits. Val? Per una banda, la plataforma ja presenta un contenciós contra aquesta aprovació perquè no està d'acord amb fins i tot amb les mesures que s'estan establint, no? Però malgrat això, el que acaba passant és que l'empresa comença les obres sense haver tirat endavant certs requisits que l'administració li havia posat, no? Un d'ells és aquest radioseguiment, és a dir, l'empresa havia de fer un pla pilot, així l'anomenava la Generalitat, en el que abans de començar les obres, doncs, s'havia de fer un radioseguiment, s'havien de fer una sèrie de mesures compensatòries, posar aliment per l'àliga perquè canviés de lloc per menjar i demostrar que l'àliga estava caçant en una altra banda. Això no va ser així, les obres van començar sense haver fet absolutament cap pas i, clar, això ha generat, doncs, molta indignació, no? perquè realment és això, estem davant d'una àliga protegida. La pressió ciutadana, nosaltres creiem, és la que ha fet que finalment sí que s'hagi posat aquest radioseguiment, però pensem que això es va fer quan ja es posava, ja portaven 2 mesos destrossant el territori, no? I de fet, a data d'avui no s'ha demostrat encara, o no ha transcendit aquesta informació, que la Liga realment hagi traslladat la seva zona de caça. Per tant, no s'ha fet el que l'administració posava com a requisit per poder començar les obres.
Doncs, Noemi, nosaltres a partir de les 10 seguirem parlant del tema també amb els altres participants. Ens queda un minut. L'aprofitem per també conèixer des d'Stop Agropark què és el que reclameu ara mateix, a partir d'aquest moment on ja s'ha posat un radioseguiment a l'Àliga. Quin és el següent pas?
A veure, una mica el que estava explicant, no? L'única raó per la qual la plataforma va iniciar un contenciós contra aquesta aprovació d'aquesta modificació del planejament no és l'Àliga, no? Són diverses, el tema de l'Àliga n'és una, el connector ecològic, la despesa d'aigua, i també hi ha temes urbanístics que pensem que no s'estan fent bé. Sota l'argument de que s'ha declarat en aquest projecte d'interès general, creiem que s'han permès una sèrie de coses, doncs, que no s'haurien de permetre. I s'ha vist afectada una zona que d'altra manera no hauria estat afectada, no?
Doncs ho comentarem a la propera hora, a partir de les 10 i 7. Noemi, moltes gràcies per estar amb nosaltres ara en aquest inici del tema de la setmana.
A vosaltres.
De Sant Sadurní a Olèrdola, allà el Raimon de Cara conversa amb un dels membres de la Plataforma per la Salut i el Medi Ambient. Quan vulguis.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Parlem amb Rafa Godoy. Què tal, Rafa? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Membre d'aquesta Plataforma Cívica per la Salut i el Medi Ambient, que lluita per evitar la crema de residus com a combustible a la cimentera de Santa Margarida i els Monjos. Rafa, fa uns dies, aquí al Penedès en Xarxa, també ja ens explicàveu que reclameu a les administracions accions legals contra l'autorització d'augmentar fins al 80% l'ús d'aquests residus per ser incinerats. Com estan anant les gestions?
Bueno, l'última gestió a nivell polític, perquè entenem que són els polítics els que ens han de donar resposta, sobretot després de que 16 ajuntaments, amb el sí del seu ple municipal, aprovessin una moció contra aquesta ampliació fins al 80% d'incineració de residus a la cimentera, junt amb el Consell Comarcal, i l'última acció que tenim és que el ple del Consell Comarcal, a proposta d'Esquerra i la CUP, es va demanar que el propi Consell Comarcal es presentés davant de la Generalitat demanant unes mesures cautelars i un contenciós administratiu, que és l'única sortida que tenim ara per aturar la incineració de residus aquí en aquesta cimentera, i els vots en contra d'impulsant Junts, el PP i el PSC, pues, ha fet que el Consell Comarcal, on va dir que estava en contra, ara es manté al marge perquè per la votació va sortir com va sortir. Actualment estem recaptant fons per poder presentar des de la plataforma els cèntims suficients per pagar l'advocat que presenti aquestes mesures cautelars i un contenciós administratiu, perquè entenem que hi ha hagut una sèrie d'irregularitats, des d'irregularitats formals que es diuen, com que no s'ha informat adequadament a tota la població afectada del Penedès, com irregularitats tan greus com que un sistema que la cimentera i la Generalitat estan venent com descarbonització consisteix en deixar d'incinerar residus com són les restes de poda i substituir-los per combustibles derivats de residus, que són aquests residus que no són capaços de reciclar o recuperar. Així estem ara actualment en la situació.
Ens pot resumir, des de la perspectiva de la plataforma, quins efectes enteneu que té sobre la salut i el medi ambient la incineració de residus?
Bueno, a veure, en primer lloc, sempre hem dit, i així ho demostra la tècnica, les cimenteres estan dissenyades per fabricar ciment. Tot el canvi que suposi el combustible que fan servir i les tècniques que requereixen els nous combustibles, com són aquests residus, per evitar al màxim possible l'emissió de substàncies tòxiques a l'atmosfera i al medi ambient, la pròpia cimentera ho diu amb l'informe que presenta la Generalitat. Per exemple, el diòxid de nitrogen, la cimentera diu com les mesures que hem de prendre a la cimentera, la detecció tècnica, els filtres o aquelles mesures que hagin de posar per reduir el diòxid de nitrogen a la nova normativa de, recordo, 400 a 200, crec, de memòria, aquestes mesures són tan elevades que no les podem poder portar a terme a la cimentera. Per tant, si ens obligueu a baixar de 400 a 200 el diòxid de nitrogen, que és un dels principals contaminants de la cimentera, hauríem de tancar l'empresa i desubicar-nos del país.
I breument també ens agradaria també que destaquessis que el radi d'afectació de les emissions de l'actuació no es redueix a un municipi i va més enllà de la comarca de l'Alt Penedès.
Exacte. Hi ha una qüestió cabdal, que és que l'aire que respirem no és una qüestió que podem decidir-lo, és un acte que fem de forma natural. No podem escollir-lo, a no ser que desapareixem de la zona o deixem de respirar. I com és evident, l'aire no té portes. Els estudis de la sanitat francesa epidemiològic que es fan reiteradament al país veí mostren i sempre fan un radi d'actuació de 20 quilòmetres al voltant de les incineradores i les cimenteres. Aquí l'estudi, l'informe d'impacte ambiental, que creiem que té moltes carències, s'ha fet amb un radi d'uns 8 quilòmetres. Al mateix temps, normalment aquest tipus d'actuacions signifiquen que una vegada estigui aprovat amb aquesta cimentera o una altra que s'hagi encogit per fer el que diuen la prova pilot, és possible que en els pròxims mesos la resta de cimenteres de Catalunya i de l'Estat també demanin aquest tipus d'actuació i serà substituir algo que entenem també molt, molt greu, que és substituir les restes de poda, que és un material biogènic, per resta de residus urbans que de material orgànic té la mínima fracció.
De moment ho deixem aquí. Rafa, gràcies per aquesta aportació. Després hi tornem amb la tertúlia en el segon bloc d'aquest tema de la setmana.
D'acord.
I encara comptem amb dos convidats més que ens parlaran, en aquest cas, de conflictes mediambientals al Baix Penedès i que ens esperen a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Bon dia, doncs així és. Ens acompanyen dues dones, la Laura Castellanos, de la plataforma SOSNATURA CUNIT. Molt bon dia.
Bon dia.
I tenim a la Maria Figueres, tècnica del GEVEN. Molt bon dia.
Bon dia.
Aquí a la comarca del Baix Penedès també tenim uns quants conflictes mediambientals. Comencem amb CUNIT, SOSNATURA CUNIT. Això ve d'aquesta piscina d'onades que ja ha tingut el vistiplau per part de Territori en els darrers mesos, aquesta mega piscina d'onades i cal pla. Vosaltres heu anat fent diverses manifestacions i diria que també el GEVEN estava per aquí. Clar, ara ja mateix, és a dir, només falta que comencin a trencar coses, és a dir, a carregar-se la natura.
Sí, en realidad lo que sucedió recientemente es que el proyecto ha entrado en la Comisión de Territorio y Urbanismo el día 24 de abril. Ya ha estado aprobado, pero su ejecución está suspendida. Lo que estamos esperando es entender un poquito más de esta suspensión. Están pidiendo una garantía. Nosotros creemos
¿garantía
porque
económica o qué?
Una garantía. No tenemos todavía detalles de cuál es y es lo que por eso estamos pidiendo el acta de la reunión, que esperamos tenerla para fin de mes. Las reuniones no tienen un acta pública, así que hay que pedirlas por transparencia. Uh-huh. Entendemos porque venimos siguiendo el proceso, el proyecto desde hace varios meses, años, que es una garantía de tipo técnica y no una garantía comercial, digamos económica, porque en ningún momento se planteó la imposibilidad o algún problema de incumplimiento de fin de obra. Así que entendemos que es técnica, quizás esté relacionado con el abastecimiento de agua, pero bueno, queremos tener bien, digamos, el acta para entender qué es lo que están pidiendo. De momento está aprobado, no tiene que volver a la CTU, pero su ejecución está suspendida hasta que garanticen este cumplimiento técnico.
Clar, per la gent de Cunit, no és la primera vegada, no és la segona, que es fan diverses manifestacions. Esteu en contra. I això ha estat aprovat pel govern. I de fet, només va haver-hi un grup que es va oposar, que ha votat sempre en contra, que és Esquerra Republicana. La resta sí. Han anat votant que sí.
Sí, exacto. El proyecto comienza en el 2023 y en ese momento, como todos los proyectos que tienen un impacto en urbanismo, tiene que ser consultado a la ciudadanía. Y ya en ese momento la ciudadanía, igual con muy poca información, porque nunca se abrió completamente el expediente, nunca ni siquiera se mostró un plano de lo que podía ser esto, a lo que han llamado camping con laguna, ni siquiera nunca se habló de que era una piscina con olas. Y ya en el 2023 hubo alegaciones y la gente se opuso. Luego hubo un silencio que no se levantó hasta fin del 2025, en donde pasa nuevamente para la aprobación en el ayuntamiento y ahí es donde se responden las alegaciones. Y fue todo muy rápido porque es de esa aprobación del ayuntamiento que, como bien dices, votó en contra Esquerra Republicana y el resto mismo, sorprendentemente, en común está a favor, es parte del gobierno y está a favor de ese tipo de proyectos cuando en otras localidades está en contra. Han votado a favor y por esto es que llega a la Comisión de Territorio y Urbanismo. Nosotros venimos haciendo manifestaciones, venimos haciendo charlas informativas para que la gente del pueblo entienda lo que es este proyecto, que no es un camping con laguna, no tiene nada que ver una laguna con una piscina de olas artificiales, mecánicas, que para que nos demos una idea, estamos hablando de prácticamente 3 hectáreas de piscina, unas 20 piscinas olímpicas, no estamos hablando de una piscina muy petita, como ha dicho el ayuntamiento en alguna ocasión. Y entonces creemos que además un proyecto que espera tener 250.000 habitantes por año tendría un impacto desproporcionado en el territorio, en el consumo de agua y en nuestra calidad de vida como pueblo. Pensemos que somos 15.000 a 18.000 personas en verano, 250.000 habitantes, 250.000 visitantes concentrados en verano, porque sigue siendo verano. Este proyecto plantea tener un 75-80% de ocupación en los 3 meses de verano y el resto del año entre 20 y 30%.
Déu-n'hi-do. Continuem amb conflictes mediambientals. Aquí el GBN fa molt poc que heu vist com al final sembla que us escoltaven per part del Ministeri o dels agents rurals perquè ho han vist ells i és aquest trasllat de sorra que s'ha cancel·lat a Nevada com a rogar que la fi per ida, que el Corriol Cama Negra doncs, pogués doncs, morir enmig d'aquest trasllat i aquestes maquinàries, no?
Efectivament, és una problemàtica que ja fa diversos anys que es repeteix i precisament aquesta és una de les nostres queixes o una de les nostres demandes de que no es pot catalogar com una actuació d'emergència, tal com ha comentat que es feia al Ministeri, perquè ja fa molts anys que passa i se sap que seguirà passant, que hi haurà aquesta necessitat de traslladar sorra a les platges de Calafell doncs per aquestes dinàmiques litorals que hi ha actualment amb la construcció de ports, d'espigons, etcètera, etcètera. Per tant, no es pot catalogar com a emergència, sinó que ha de ser una actuació planificada que tingui en compte tots els impactes ambientals que té una actuació com és el pas de maquinària per les platges, que no són carreteres, de gran tonatge.
Des del GEVEN sempre esteu molt vigilants al que seria el territori, el medi ambient, i en aquest cas tenim un altre, que seria el polígon de la Bisbal, les Planes del Vent, també doncs, no esteu d'acord i que heu fet al·legacions.
Com hem pogut veure també amb els altres tertulians, no? El Penedès és una comarca molt trinxada, estem a cavall uns entre Tarragona i els altres entre Barcelona i sembla a vegades que totes les coses que no es vulguin o perquè doncs tenen un efecte molt gran sobre la població i, per tant, en nuclis de població més grans, com pot ser Barcelona o Tarragona, no es podrien posar. Sembla que vinguin a parar cap aquí, no? Transports, vies de comunicació, temes elèctrics, bueno, tota una sèrie de temes que tenen un gran impacte en el territori, socialment i mediambientalment. Doncs també passa amb el tema dels polígons industrials. Si mirem al Baix Penedès, la superfície de polígons industrials és enorme. I una de les coses que nosaltres defensem és que actualment hi ha molts polígons que estan en desús o que estan parcialment buits i que, per tant, no té sentit trinxar més territori, més zones agrícoles, que tenen una importància també cultural i històrica per la nostra terra, per desenvolupar més polígons que també la feina, els llocs de treball que desenvolupen, doncs, bueno, són relativament qüestionables. Llavors, en el cas de la Bisbal, s'han emprès accions legals cap a l'Ajuntament, també perquè considerem que hi ha certs temes de conflictes d'interès amb algunes persones de l'Ajuntament, i ara per ara, doncs, totes aquestes accions legals estan actives i estem a l'espera de veure què resol.
Això sense comptar l'AMAT, que afortunadament sembla que està aturada, no?
Sí, i de moment sembla que està aturada, però una mica com comentava la companya de l'Agroparc, d'Estop Agroparc, sembla que a vegades els projectes es paren, però no pots mai baixar l'alerta perquè en qualsevol moment hi ha algun gir que pot tornar a desencallar aquest projecte que semblava que ja havies aconseguit aturar. Per tant, seguim vigilant, seguim atents a tots els moviments que hi pugui haver.
Gràcies, Maria i Laura, i tornarem d'aquí uns minuts, tot fent tertúlia amb la resta de convidats. Aparquem ara momentàniament aquest tema de la setmana dedicat als conflictes mediambientals que assetgen el Penedès. Ens actualitzem informativament i després d'uns consells a les 10:06 seguim. Fins ara.
Penedès en xarxa,